Aquests dies ha fet un any de l'esclat de l'operació Pretòria, un dels casos de corrupció més important que s'ha viscut al país. L'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, imputat pel cas Bartomeu Muñoz, es troba ara en llibertat sota fiança després de sortir de la presó el 23 de desembre passat. Avui Bartomeu Muñoz, un any després d'aquell esclat del cas Pretòria, ens acompanya en aquest estudi de RAC1. Senyor Muñoz, bon dia i benvingut.
Què tal? Molt bon dia.
El 27 d'octubre, és a dir, fa un any i 4 dies mal comptats. Com recorda aquell dia?
Doncs ho recordo com un dia trist, personalment. I algunes vegades sí que em ve al cap la primera escena d'aquesta mena de drama, i és la trucada a la porta d'un guàrdia civil que em diu que usted detenido, i la veritat és... Queda usted detenido por orden del juez Baltasar Garzón, y ya vas a pensar, digo, bueno, pues estén frente a un show mediàtic, en primer lloc.
I ja ho tenia clar en aquell moment?
Claríssim, claríssim.
Claríssim. Quina hora era això?
Això devia ser una mica abans de les 9.
De les 9 del matí?
Sí.
Al seu domicili a la ciutat de Barcelona.
Sí, exactament.
Molt sorprès?
Molt sorprès, vostè s'imagina.
No, no, sí, clar que m'imagino. No, li pregunto molt sorprès quan diu, no, és que hi és un xou mediàtic, interpreto potser, és que s'imaginava que alguna cosa
no,
podria passar.
No, perquè estem acostumats a aquesta mena de muntatge mediàtic quan el jutge Garzón fa una intervenció d'aquesta naturalesa. Ja m'imaginava que després d'això vindria l'Ajuntament, etcètera.
Un any després... Quina sensació té i com creu que quedarà tot? Vostè creu que tot ha estat un globus que s'ha inflat mediàticament per part d'un jutge, diguem-ho, molt mediàtic com és Baltasar Garzón, i que això probablement...
Bueno, jo no crec que el jutge Garzón ho hagi inflat mediàticament. Qui ho infla mediàticament són els medis.
Sí, d'acord.
Això diguem-ho clar.
D'acord, però empentats, eh?
Però que és veritat que quan es fan actes d'aquesta naturalesa, amb aquest muntatge, amb la toma... amb la toma per part de la Guàrdia Civil de la ciutat de Santa Coloma, perquè no només va ser l'Ajuntament, va ser el Servei d'Urbanisme, va ser Grame Park, pues un tendeix a pensar, i a més amb raó, de que alguna cosa hi ha. Després d'això ve l'auto, és l'auto de presó, i quan un llegeix l'auto, i jo he tingut l'oportunitat de llegir-lo 4 o 5 vegades, i suposo que vostè també, i molta gent no ho ha llegit, i clar, l'auto ja comença a donar la impressió de que està agafat pels fils. I, efectivament, una lectura pormenoritzada de l'auto amb una certa tensió, no gaire, tampoc, ja es veu que hi ha alguna cosa que falla. I al llarg d'aquest any, jo crec que encara molta gent s'ha donat compte de que falla més del que tindria que fallar un auto d'un jutge de l'Audiència Nacional.
De seguida parlarem de l'auto i del que es diu i de per què es diu i com es diu. Però permetin que en aquest recorregut que estàvem fent per aquell famós dia, recorda, després no el porten?
Sí, a Sandra de la Barca.
A Sandra de la Barca.
Jo vaig dirigir la correguda, perquè vam anar de pressa per raons les que siguin, a Sandra de la Barca, perquè tindria una certa dificultat per sortir a Santa Coloma, i li vaig anar indicant al Guàrdia Civil que conduïa el cotxe, pues tira por aquí, tira por allà, Paco por aquí, Paco por allà. És a dir, una cosa normal i natural, és a dir, no, per part meva d'amabilitat i per la seva, perquè no sabien molt bé on estaven.
De Sant Andreu de la Barca, després se'n va anar cap a Madrid, cap a l'Audiència Nacional, en aquell famós furgó.
Sí, efectivament.
Que déu-n'hi-do, no, també, aquell furgó?
No, aquell no va ser el peor furgó. El peor furgó va ser la tornada.
La tornada va ser pitjor,
sí. encara? La tornada va ser realment lamentable.
Per què?
Perquè no era un furgó, si ho era des del punt de vista, si vostè vol, estructural, però era un furgó en el que nosaltres estàvem per parelles o individualment. Jo vaig estar la primera part del viatge amb el senyor Prenafeta, si no recordo malament, sí, amb el senyor Prenafeta, i la segona part sol. I el furgó està compartimentat en un habitacle d'un metro per un metro. Un metro per una mica menys d'un metro. I, francament, fer 900 quilòmetres en aquestes condicions, pues, segurament no era el més raonable, però és igual. És a dir, així són les coses i...
Era pitjor aquest furgó que dormia a l'Audiència Nacional?
No, jo no vaig dormir a l'Audiència Nacional.
No va dormir a l'Audiència Nacional.
No, nosaltres vam estar des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit o les 10 de la nit a l'Audiència Nacional en unes condicions lamentables.
Lamentables?
Sí. Sí, jo crec que allò no reuneix condicions perquè una persona que no és ni condenada ni sense condenar, és a dir, per qualsevol
persona... Però lamentables persona, què vol dir?
Lamentables vol dir, des del punt de vista de la seva salubritat i des del punt de vista de que estàs tancat 9 hores esperant que et truquin per fer una declaració.
Salubritat, diu?
Sí. Sí, sí.
Desagradable, més no poder.
Molt desagradable. Molt desagradable. Però molt desagradable per mi i per
qualsevol que pugui anar-hi. Una de les imatges que ens ve més al cap d'aquells dies va ser l'arribada a l'Audiència Nacional precisament per declarar allò que s'ha anomenat el càstig o
la pena del
telenotícies, efectivament. Va ser realment molt pocs segons, perquè es veu algun amb aquelles bosses blaves d'escombraries durant 10-15 segons. Quant temps van estar emmanillats?
Exactament, ja ho vaig dir, ho he dit moltes vegades no, perquè tampoc he parlat tantes vegades, però sí, les dues o tres vegades que he parlat, vam estar emmanillats exactament 5 segons. Ni un segon més.
5 segons.
Per tant, des que vam sortir. Nosaltres va parar la furgoneta, es van emmanillar, vam sortir, vam agafar les bosses, vam entrar al garatge de l'Audiència Nacional i es van treure les manilles. Exactament.
Per tant, aquí deu haver-hi la voluntarietat d'algú que això es fes visible.
Sense cap dubte.
I de qui hem de sospitar?
Això sí que no ho sé. Del juez Garzón, no, per cert.
No?
No. Aquesta no és una activitat del juez Garzón, no és part de les seves funcions, i em consta que ell no té res a veure amb això.
No hi té res a veure.
Estic convençut.
Vostè s'imagina qui és, encara que no m'ho digui?
Jo m'imagino qui, i per suposat no li diré.
Val. Gemma Alinyan.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ha passat un any, l'operació el dia 27 d'octubre va ser espectacular, doncs, per com entra la Guàrdia Civil, no només a Santa Coloma, sinó perquè hi ha escorcolls simultanis, pel nom dels detinguts, per com passa tot de ràpid i les condicions també en les que s'està a Sant Andreu de la Barca, però el que és evident és que hi ha unes acusacions i s'imputen uns delictes, encara que hagi passat un any i que ara sembla que el globus s'ha desinflat una mica, s'aguanta per un fil. O sigui, entenem que potser s'han fet les coses una mica malament, no perquè la jutgi l'Audiència Nacional, però sí potser perquè se les miri un jutge d'instrucció.
No ho crec pas. No, jo crec que les coses s'han fet bé. És a dir, qualsevol de les imputacions que es fan, que són moltes i variades, algunes simplement no sostenen. És a dir, per posar la primera, perquè és una de les possibilitats que té perquè això sigui tractat per l'Audiència Nacional, que és l'associació il·lícita, això no es sosté. És a dir, entendre que jo, Bartomeu Muñoz Calvet, en aquell moment alcalde de Santa Coloma, tenia cap relació amb el senyor Prenafeta o amb el senyor Alavedra o amb 4 o 5 o 6 més imputats que no conec. Igual que no coneixia ni el senyor Prenafeta ni el senyor Alavedra, no sosté. La segona és el delicte d'urbanisme en relació al tema Pallaresa, Cúbics, perquè el nom en aquell moment no era Cúbics, ara sí, però en aquell moment no, tampoc jo crec que sosté gaire. És a dir, hi ha un concurs, es fa un concurs a l'any 2001, per cert, quan jo no era alcalde. És a dir, ja es dona per suposat, des del punt de vista de l'auto, que això estava previst, és a dir, que fèiem un concurs per després canviar-lo. Però que falla la primera, la part més important, i és que jo no era alcalde de Santa Coloma ni tenia cap intenció de ser alcalde de Santa Coloma, amb la qual cosa no podia preveure que faríem un projecte que després jo canviaria. El projecte es va aprovar, des del meu punt de vista, amb l'acord de l'Ajuntament, del ple de l'Ajuntament, i per l'altra banda, amb l'acord i el consentiment i la signatura de la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat, que no és poca cosa. És a dir, aquí el que hi ha és una absoluta falta de coneixement de com funciona l'urbanisme a Catalunya. És a dir, els ajuntaments tenen unes competències, les que siguin. Però qui decideix finalment és la Generalitat. I em sembla bé, a més. Si jo mai he demanat més competències per l'Ajuntament, perquè crec que no és bo. Que quan més gent sigui capaç de veure un projecte, el projecte és més segur des de qualsevol punt de vista. I clar, en aquest projecte han intervengut 40-50 persones, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat. Home, sembla molt difícil que qualsevol persona que vulgui o que volgués fer d'aquest projecte un projecte tenyit, per dir-lo d'alguna manera, d'irregularitats, pogués posar d'acord a 50 persones.
Què ha fet vostè malament? Té la sensació que ha fet alguna cosa malament o no?
Tinc la sensació que he fet alguna cosa malament. A lo millor el que he fet malament és voler fer de la meva ciutat una ciutat de primera. A lo millor això és el que he fet malament.
Però per això no va una persona a la presó, al contrari, li amplien el mandat 4 anys.
De fet, m'ho van ampliar 4 anys i, a més, amb més regidors.
Per això? Això llavors, la pregunta és, no el posen a la presó per algú?
No, és per això. No és per això, però això sí que és veritat que significa fer molts canvis. És a dir, avui no hi ha cap ajuntament, cap ni un, que pugui funcionar sense una mena de relació des del punt de vista de les relacions amb l'empresa privada. No és factible, no és possible i no és real. I qualsevol que ho pensi s'està equivocant. És a dir, si jo el que volia és inversió per part d'empreses privades de Santa Coloma, lògicament tenia que parlar amb les empreses privades.
Li dic això perquè li pregunto. Vostè no s'ha endut ni un euro, ni vostè ni ningú de la seva família, ni un euro de qualsevol operació urbanística que s'ha fet a Santa Coloma de Gramenet?
Ni una. Mire, a Santa Coloma de Gramenet, de tota manera, jo crec que si els que la coneixen, i la coneixen, vostè segur que la coneix, i té un inconvenient, i al mateix temps un avantatge. L'inconvenient és que no hi ha iniciativa privada. A Santa Coloma hi ha molt pocs empresaris. I són empresaris, a més, petits. No són grans empresaris ni grans promotors. Però és que, a més, la possibilitat de fer grans intervencions urbanístiques no és possible perquè no hi ha sòl. Les operacions urbanístiques les fa l'Ajuntament i les ha fet sempre l'Ajuntament des de sempre. És a dir, no és la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta. I, a més, tinc que dir-li que mentre jo he sigut alcalde de Santa Coloma, mai he venut ni un metre quadrat de sòl. De sòl públic, vull dir. Mai ni un. El que hem fet nosaltres és comprar.
Llavors, com es pot explicar, senyor Muñoz, que vostè que això li explica al jutge Baltasar Garzón d'aquesta
no,
manera...
Això no li vaig explicar. Ni m'ho va preguntar. És a dir, mire...
Però vostè va proclamar la seva innocència clara, com ho està dient aquí, és a dir, i que la decisió del jutge sigui a la presó.
Vostè mai... Sí, per això estava preconcebut. Això ja no tenia cap dubte. De fet, jo vaig guanyar una aposta al matí a les 9 dient qui sortiria i qui es quedaria. Vaig dir, mire, sortiran aquest i aquest i aquest i es quedaran aquest i aquest. I tu creus, estàs segur? Absolutament.
No, perquè em sembla molt interessant això que m'està dient. És a dir, per què vostè tenia tan clar que aquest no?
Com vostè comprendrà, no es munta una operació d'aquesta naturalesa ni d'aquesta força i després deixa sortir la gent.
I curiosament, qui es queda dins és un alcalde.
Exactament.
Dos homes importants de Convergència i Unió.
I es tenien que quedar.
Però aquí hi ha un jutge que ho pot frenar, i no ho frena. Llavors la meva pregunta, el dubte que tinc és, qui vol que vostè vagi a la presó, qui vol que Macià Alavedra i Lluís Prenafeta vagin a la presó? És a dir, qui ho vol, això?
Pues qui ho signa, que és el jutge.
Garzón.
Clar, naturalment.
És ell qui... I per quin motiu?
Pues en funció de l'auto que elabora, suposo que la Fiscalia, i que ell signa.
Per tant, interpreto que hi ha algú...
Algú vol dir el següent. És a dir, aquest auto el promou la Fiscalia i ho decideix el jutge. I ja està, són ells els que decideixen. Però, de tota manera, vostè em preguntava sobre l'interrogatori. A mi mai m'han preguntat, per exemple. Ara ja ha quedat clar. La setmana passada ja va quedar una mica més clar. Quan es diu l'auto... que l'Ajuntament de Santa Coloma no ha rebut cap ingrés al marge de la venda pura i dura dels terrenys de on ara s'estan instal·lats cúbics. Però clar, això és el que diu l'auto. Però és que, com és una falsetat de primera divisió, jo crec que ells ho tenien que saber. I tenien que saber que l'Ajuntament de Santa Coloma ha ingressat al llarg d'aquest temps, és a dir, els 2-3 anys durant la construcció de cúbics, gairebé ens sembla que són una mica menys de 7 milions d'euros. Més els 12 que va costar els terrenys. Home, no és el mateix dir, és la venda dels terrenys simplement i res més per l'Ajuntament. No, són 19 milions d'euros per l'Ajuntament al marge de la llicència d'obres, que en aquest cas era molt important.
Sí, vostès volen deixar molt clar que no hi ha associació il·lícita, que no es coneixia amb Marcia Alavedra ni Lluís Prenafeta.
No volem deixar molt clar, és que com és així...
Però amb Lluís García Luigi sí que es coneixien.
Sí, fa molts anys.
I ell passejava per l'Ajuntament de Santa Coloma o l'havien vist a dins l'Ajuntament de Santa Coloma?
Pues segurament sí, clar que sí.
Clar, el sumari diu que feia com d'alcalde. Per vostè era un home de confiança?
El que em coneix a mi sap perfectament que l'alcalde de Santa Coloma, mentre jo he sigut alcalde, faig jo d'alcalde de Santa Coloma i ningú més.
Però era persona de confiança seva?
És amic meu de fa molts anys, efectivament.
I tenia la seva confiança per projectes també de l'Ajuntament?
No.
Com a assessor?
No, jo no. li podria preguntar a ell i a 25 persones més que li semblava un projecte. Si coneixia, per exemple, posaré un exemple, per què ha sortit a l'auto? És a dir, jo li vaig preguntar, vaig fer una lectura d'un diari econòmic i llegint, em dono compte que hi ha una institució financera que es dedica a promoure llars d'infants. I em va semblar interessant. I vaig trucar a un parell de persones, una d'elles ell, per dir-li, oye, intenta averiguar de què va això i si realment el que sembla que és la possibilitat de fer llars d'infants, sense que això signifiqués un cost per l'Ajuntament. Em sembla que hagués sigut una bona gestió. És a dir, fer llars d'infants sense un cost per l'Ajuntament, que vol dir sense un cost per la població. I són coses d'aquestes que em sembla que no són motiu d'intervenció judicial. Més bé són motiu de satisfacció des del punt de vista si hagués sortit. No van tindre temps, no ho van fer, però m'hagués agradat fer això i en altres coses que no he pogut fer.
Senyor Muñoz, està tranquil, en general, aquests dies?
Sí.
Tranquil. Tranquil de que no tornarà a passar per un calvari com està tants dies tancat en la presó?
Jo estic molt tranquil, sí. No, tampoc va ser un calvari, ja ho dic clarament.
Si va ser molt pitjor per entendre's aquell dia a l'Audiència Nacional...
No va ser pitjor. Hi ha moments dolents. Hi ha moments dolents. És a dir, el moment de la detenció, pues sí, perquè un amb una certa rapidesa mental i alguns tenen la impressió de que això, jo sóc una persona des del punt de vista del pensament molt ràpid, pues vaig imaginar i vaig projectar el que passaria, i el que passaria va ser el que va passar.
Si vostè estava convençut que quan el deté la policia o la Guàrdia Civil acabarien a la presó?
Jo estava convençut d'això, de que això significava que en 4, 5, 6, 7, 8 dies, com va passar, que jo deixaria de ser alcalde de Santa Coloma. I sobretot la impressió de que s'acabava un somni. El somni d'una ciutat, de primera, és a dir, no és tan difícil d'entendre. Una ciutat com la meva, que no tenia cinemes...
Pregunto, algú ha volgut que vostè no continués com a alcalde de Santa Coloma?
Algú ha volgut que jo no continués? No, suposo que ningú personalment. És a dir, que jo no sóc un alcalde còmode, és veritat. Això era veritat. És a dir, que jo tenia la impressió de que abans que el partit estava a la ciutat i que abans que una certa jerarquia i una certa obediència de vida estaven els interessos dels ciutadans de Santa Coloma.
Això vostè sí, creu que algú del partit li ha fet mal?
No, fins aquell moment no. Després segurament sí.
Qui?
Gent del partit.
Que li ha donat l'esquena o que li ha empentat a l'abisme?
No, que m'ha donat l'esquena per suposat. Que m'ha donat l'esquena per suposat. No, que ha contribuït segurament a que la imatge de tot aquesta enrenou sigui pitjor del que ja semblava.
Què li sembla la reacció de la nova alcaldessa?
Doncs a quina reacció refereix?
En general?
En general, bueno, la veritat és que la Núria és des de fa molt temps una... és amiga meva. Jo la vaig proposar.
És amiga o era amiga?
És amiga meva, no tinc per què pensar que no. Jo la vaig proposar fa alguns anys com vicepresidenta del Consell Nacional del PSC, la vaig proposar com a membre de l'executiva del PSC, la vaig proposar com a regidora de Santa Coloma, la vaig proposar com a tinent d'alcalde, la vaig proposar com a eurodiputada i l'hagués proposat, no ara, sinó pues, segurament d'aquí 6 anys, com a alcaldessa de Santa Coloma. O sigui que segurament jo no he seguit les seves declaracions.
Fixi's el que deia l'altre dia en el programa dels matins del CUNY. Deia que s'havien detectat una sèrie d'irregularitats de l'etapa en què vostè era alcalde, i això és el que deia l'actual alcaldessa.
Dintre dels procediments administratius de l'Ajuntament, malgrat que s'han detectat irregularitats en alguns procediments, no es pot dir en cap moment que d'aquests procediments administratius hi hagin o es derivin conseqüències delictives.
És a dir, no hi ha conseqüències delictives, però hi ha irregularitats. Ha parlat amb l'alcaldessa de quines irregularitats han trobat?
No, perquè ella es refereix a l'informe dels perits d'Hisenda, que diu que hi ha alguna irregularitat. Alguns dels informes, l'informe dels perits d'Hisenda, són interpretables, des del punt de vista nostre, des del punt de vista del meu punt de vista i del punt de vista del meu advocat. Ella es referia a l'informe, però no a la interpretació de l'informe que podia fer també els seus assessors jurídics.
Li molesten aquestes declaracions?
No especialment, no. No, perquè irregularitats vol dir, per exemple, és possible que falti una fulla en un expedient? És possible. A l'Ajuntament de Santa Coloma, i a tots els ajuntaments, Però ja li dic una cosa, una irregularitat és una irregularitat. Des del punt de vista del que jo he signat, tinc la convicció profunda de que no hi ha cap irregularitat. I explicaré per què. Perquè jo no he signat mai cap document que no vingui signat pel secretari. I és el secretari el que diu si qualsevol projecte, document o element que es tingui que aprovar en un ple o que tingui que decidir jo per la via del decret, ho puc firmar o no puc firmar. I d'això no tinc cap dubte.
Vol que li digui una cosa, senyor Muñoz? De tot el que m'està explicant, tinc la sensació que hi ha alguna cosa que encara no ha sortit a la llum, que hi ha alguna cosa, algun nom que desconeixem i que hi ha algú que li ha fet la guitza. És a dir, com si hi hagués un senyor...
No ho crec. Jo no ho crec, això.
És a dir, algú que els ha portat a vostès a la presó.
No, a la presó ens ha portat...
Sí, el jutge Garzón. No, però algú que ha fet que tot això anés més ràpid i que, precisament, si vostè diu, com explicava fa uns moments, que vostè sabia perfectament qui entrava a la presó i qui no entrava a la presó, vol dir, hi ha alguna voluntarietat...
Per això segurament és una qüestió d'examinar la situació, de veure la situació i de dir com aniran les coses.
I de dir els famosos a dins i els no famosos fora.
Els empresaris, és evident que sortirien i sortirien amb una forta fiança, i els polítics de bien que es quedarien.
Gemma.
Sí, vostè era un alcalde molt estimat a Santa Coloma de Gramenet, precisament...
M'agradaria creure que era així, sí.
Precisament, entre altres coses, per la transformació de la ciutat. Santa Coloma és una ciutat molt complicada urbanísticament i és veritat doncs, que es van fer molts projectes i que es van obrir nous equipaments. Vostè ja ha tornat a Santa Coloma? Està en contacte amb la gent d'allà?
Bueno, no he tornat a Santa Coloma, però sí que és veritat...
No ha tornat a Santa Coloma?
No, no he tornat a Santa Coloma, no.
Què diu ara?
No.
Per què?
Pues perquè... Per això que parlava abans. És a dir...
Té por?
No, que va, al contrari. Tot el contrari.
I no té ganes de tornar-hi?
No tinc ganes de tornar.
I no hi tornarà més?
Sí, hi tornaré. Però quan un somni desapareix d'aquesta manera tan brutal, un encara s'imagina què es podria fer, com anaven les coses, no vam arribar a aquest projecte, no vam ser capaços de resoldre temes d'una gran envergadura, i temes petits, i temes que afectaven a famílies amb noms i cognoms, i amb dol que no vaig arribar a temps. És a dir, jo ara pensava, ara ho estic pensant, estava pensant en que, per exemple, Santa Coloma és la ciutat d'Espanya amb més escales mecàniques. Amb més escales mecàniques. Es diu aviat, eh? Uh-huh. Però clar, tindre 64 trams d'escales mecàniques doncs va significar un cost per l'Ajuntament molt important. Però molt important. Exactament, em sembla que van ser 25 milions d'euros. I ho vam fer perquè el que volíem és això, ajudar la gent. I, malauradament, em vaig quedar sense fer quatre escales. I no cada dia, però sí molts dies, penso en aquelles quatre escales.
Per què no li diu a la nova alcaldessa que ho faci?
Perquè jo crec que no tinc que dir-li a la nova alcaldessa el que té que fer. Ella té que fer el que cregui que té que fer.
Té un problema d'estima ara, amb Santa Coloma?
No, és la meva ciutat. És la meva ciutat.
Una ciutat on no hi ha tornat, per això.
Bueno, però els records són els records. Jo vaig créixer a Santa Coloma, vaig aprendre a jugar a futbol, malament, per cert, als carrers de Santa Coloma, quan estaven asfaltats. Vaig anar al col·legi de Santa Coloma, vaig anar al cine, als 5 cines que hi havia a Santa Coloma, i anava cada dissabte i cada diumenge. Inevitablement.
Quina relació té amb el president de la Generalitat?
Amb el president de la Generalitat? Ara no tinc cap relació. Tenia una relació que jo creia que era de respecte i sobretot de profunda estimació, però ara no tinc cap ni una.
I ja no hi ha aquest respecte i aquesta estimació per part seva?
El respecto perquè és el president de la Generalitat, però m'hagués agradat per part seva un gest, una trucada, alguna cosa. No a mi, eh?
No l'ha trucat, pues, el president Montilla?
No. No m'ha trucat. No m'ha trucat. Si m'hagués trucat ho diria, però com no m'ha trucat, pues no m'ha trucat.
Quina relació tenia vostè abans amb el president Montilla?
La que li he explicat. De respecte i però sobretot d'amistat.
O sigui, tenien una bona relació, si es veien sovint, parlaven sovint per telèfon?
No es veiem sovint, ara no, abans sí, però és veritat que teníem una relació que jo qualificaria d'amistat.
És a dir, des de fa un any i cinc dies no en sap res del president Montilla?
Pues exactament així és.
Val. Escolti'm, recordo que...
Amb... Però ho entenc, eh? Però ho entenc, és a dir, no... No li faig cap retret per no trucar-me. M'hagués agradat que no que em truqués a mi, però sí que truqués a la meva dona, que ho ha passat molt malament, als meus nens, que ell coneix, per una qüestió de relació personal. No per política. No per ser exmilitant del partit. Bueno, estic suspès, no sé exactament això.
Li pregunto, és a dir, ens passem una estona, perquè em sembla interessant el que estem comentant ara. Vostè està suspès de militància, no?
Jo crec que sí, però no tinc cap comunicació, però això és el que he sentit.
I no s'ha pensat donar de baixa?
No, estic suspès de militància.
Però quan...
Jo continuo sent, des de l'any 74, quan vaig ingressar a la Federació Catalana del PSOE, un socialdemòcrata, normal i corrent. I vull continuar sent un socialdemòcrata normal i corrent. No he sigut cap altra cosa.
S'ha plantejat, si s'aclareix tot plegat i vostè és declarat amb un judici innocent, tornar al món de la política?
No, això sí que no.
O sigui, no tornarà a presentar-se mai més?
Mai més. No tornaré al món de la política. Mai.
Perquè n'ha quedat ja...
No, perquè les etapes de la vida passen. I aquesta està passada. És a dir, m'agradaria no tornar al món de la política, sinó... no haver deixat el món de la política. M'agradaria, per la que li he dit abans, per les escales, per la gent, per les famílies de Santa Coloma que volien una Santa Coloma millor i que era possible. Per això m'agradaria, però tornar ja no és possible.
Recordo que l'entrevista que li va fer el Cuní al començament del mes de setembre, vostè deia, li deia amb el Cuní, vigili amb el seu telèfon.
Doncs sí, i li insisteixo a vostè també. Sí.
Perquè hi ha un problema, en fi, que pot ser que qualsevol trucada telefònica que jo pugui estigui fent, tinguem qualsevol ciutadà, tingui el telèfon punxat.
No, el telèfon no està punxat, però el poden punxar a qualsevol moment. Això és així. I no ens equivoquem i no ens enganyem.
Perquè hi ha una evidència. Si jo et donaré aquells dos últims dos anys, és a dir, des de fa tres anys fins fa un,
no, però,
jo parlo amb vostè, no, i jo hauria sortit del sumari.
Si algú tingués interès en saber en qui ha parlat avui el Jordi Basté, no tindria cap problema en fer-lo.
Cosa que fins a cert punt em sembla bé, eh? No, sí. És a dir, depèn de qui.
No, qualsevol. És a dir, és apretar un botó i saber de què ha parlat vostè avui. I amb qui. Hi ha gent, i algun comentari, de gent que diu, pues si me lo hubieran hecho a mí, no hubiera aguantado ni un mes de conversaciones. No per res, no perquè estigués cometent cap delicte, sinó perquè les converses telefòniques privades són privades. I quan són privades, un parla d'una manera. I quan són públiques, són públiques. Si coses privades un les fa públiques, la interpretació que poden fer els medis i la gent canvien radicalment.
Gemma, acabem ja, sisplau.
Clar, això són dues coses, no? Una que el jutge punxa els telèfons enmig d'una investigació, uh-huh, i l'altra que quan es fa, quan s'aixeca el secret de sumari, doncs s'acaben publicant aquestes converses, sí, en els mitjans.
Hi ha converses que no tenen cap relació amb el tema i que s'han publicat igual.
Els advocats estan intentant que aquestes converses, que les notes telefòniques, doncs, no siguin una de les proves. El cas, doncs, es quedaria força despullat. No sé si vostè...
No. El cas es quedaria força despullat és una cosa, eh? No. Jo li dic una cosa. Miri, suposo que tothom ja a aquestes altures de la sessió ja pensa que això de la sessió il·lícita no té gaire sentit. Però nosaltres podrem acreditar amb tota tranquil·litat e immediatament si fa falta, i de fet ja ho vam dir dimecres en la reunió que vam tindre amb el jutge, el fiscal i els interventors d'Hisenda, que l'Ajuntament de Santa Coloma havia cobrat 8 milions d'euros a més del preu. Això no ha sortit enlloc. Aquesta era una de les grans imputacions d'aquest auto. Bueno, això ho podem acreditar avui, demà i fa un any també. Si haguéssim preguntat, li haguéssim explicat, però com ningú va preguntar sobre això, doncs no ho vam poder explicar.
Acabo amb dues preguntes. La primera, s'ha anat amb el pas del temps coneixent detalls. Un d'ells és que vostè pretenia fer negocis amb el Barça. És veritat, això?
Perdó?
No, en el sumari diu que vostè va parlar del fill de puta de la porta perquè el Barça no responia als seus missatges.
No. Això és una història diferent que no té res a veure. El Barça i el president del Barça, el Joan Laporta, va tindre un gran gest amb Santa Coloma, que va ser dos. Si vostè vol, dos. Un és fer un programa d'ajuda a la gent més necessitada, als nens i a les nenes més necessitades, i va ser un èxit. I jo li vull agrair des d'aquí. I en segon lloc va fer un conveni amb la Gramenet, que va funcionar el primer any, però no el segon ni el tercer. I qui em conegui sap que jo per telèfon parlo a vegades amb una certa... No ho faré mai més, però amb una certa, és a dir, dir perfectament
el
això.
El burro aquell.
Perfectament això, que jo crec que tothom que parla per telèfon ho diu. El que passa que després no es publica.
Sí. I el que no es publica tampoc és el to del que es diu.
I tenia el problema amb el president del Barça, no jo, la Gramenet, i jo intentava que el Barça solucionés aquest problema, aquest conveni, i pagués el segon any. I el tercer, encara estem amb això, i des d'aquí demano al nou president del Barça que, sisplau, compli aquest conveni que van signar en aquell moment el president Laporta i la Gramenet.
Deixa'm acabar amb una última pregunta.
Però no és cap negoci.
D'acord.
Al contrari.
Acabo. De què viu?
Pues jo visc del patrimoni familiar, i d'un patrimoni familiar que, per cert, no ha canviat en 20 anys. És a dir, jo tinc exactament el mateix que tenia, ni més ni menys. És a dir, hi ha alguna cosa que ja no tinc, uh-huh, i hi ha alguna cosa que tinc de nou, però bàsicament és el mateix, com es pot demostrar amb les declaracions d'Hisenda dels últims 20 anys, uh-huh, i vist d'això, del patrimoni familiar, del meu i el de la meva dona.
Fins quan? Fins quan pensa viure d'això?
Fins que trobi una feina, perquè el problema no és trobar una feina. És a dir, hi ha molta gent que ja sap que jo tinc un cert talent i que dic que està a la mitja, eh? Però a mi m'agradaria treballar en coses que tinguessin alguna cosa positiva per la gent, per la societat, no sé què, no sé quants. El problema és el pànic. És el pànic a la Inquisició, és el pànic a una cosa normal.
Has assenyalat amb el dit?
No, no jo. Qualsevol que pensés pues podríem contratar el Barto, perquè el Barto és molt bon això, en això, en això.
Ui, no, que sortiria la fotografia al costat de l'empresa.
És així, és exactament això.
Ui, però això serà difícil de treure-s'ho de sou, a no ser que treure una empresa.
Bueno, sí, bueno, sí, serà molt difícil.
Quan passi el temps, potser?
Quan passi el temps, quan passi tot això, a lo millor les possibilitats són més grans, però vostè no oblidi que vivim en una societat, jo crec que nosaltres diem societat democràtica, i algunes vegades jo tinc moltes dubtes de que això sigui així. Vivim en una societat molt mediatitzada per moltes coses. Hi ha una inquisició, i s'ha demostrat en aquest cas, i en més casos. Hi ha una inquisició al darrere que és capaç de fer allò que feia l'inquisició fa 400 anys. És obligar, condicionar i finalment decidir.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui Bartomeu Muñoz. La justícia continua tirant endavant. Veurem quan...
No gaire, ni massa de pressa, la veritat sigui dita.
Té idea de quan pot ser el judici?
No, l'altre dia llegia unes paraules de la consellera Montsetura que deia que sabíem moltes coses, i és veritat que sabem moltes coses del cas Millet i que sabem molt poques coses del cas Pretòria. Jo crec que indicava exactament això que vostè diu, o això que jo he dit ara, de que ni massa de pressa.
Gràcies, senyor Muñoz.
Al contrari.
Que vagi bé.